que tenen uns altres jugadors. Jo he de suplir les meves carències amb intensitat, amb sacrifici, i bueno, aquest és el meu joc, anar al 100% sempre i a intentar fer les coses bé per ajudar l'equip.
Gràcies, Eric, i a veure si diumenge som 28 i no 25.
Moltes gràcies, adeu, bona nit.
Doncs amb Eric Montes tanquem la paradeta del Superesports i arrenca el Tu diràs per tancar aquest diumenge fins a la 1 de la matina. I tornem la setmana que ve, dissabte i diumenge, tercer i quart lloc i final del Mundial al Superesport. Per tant, segur que, igual que aquest cap de setmana, ens ho passarem bé. Ara Tu diràs, no marxeu, bona nit.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig. Diràs, amb Aleix Pariser.
Les 11, tanquem els superesports, però segueixen els esports a RAC1 en aquest diumenge 11 de desembre del 2022. Un diumenge per tancar una setmana estranya amb dos festius, una setmana de pont o d'aqüeducte per alguns directament, i en la que han passat moltíssimes coses, el Mundial de Futbol. Avui ja és el dia 22 del Mundial de Qatar i ja tenim les semifinals definides.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Només queden 4 seleccions que opten el títol de les 32 que van començar la competició el 20 de novembre. N'hi ha dues que repeteixen semifinals, França, la vigent campiona, i Croàcia, la vigent subcampiona, i podrien repetir la final de fa 4 anys a Rússia. És una possibilitat. Després hi ha l'Argentina, que va començar molt malament amb aquella derrota inesperada, sorprenent contra l'Aràbia Saudita, però que des de llavors ha anat a més, amb un Messi líder, en majúscules, que s'ha tirat l'equip a les espatlles, m'atreviria a dir que s'ha tirat tot un país a les espatlles, i que busca l'únic títol gran que li falta al seu palmarès. I per últim, la revelació del torneig, la gran sorpresa d'aquest Mundial, sens dubte, el Marroc, que sense fer soroll s'ha plantat a les semifinals. Primera selecció africana que arriba a unes semis d'un Mundial, i ho ha fet gràcies, sobretot, a una gran defensa. És l'única selecció que no ha encaixat cap gol d'un rival. Només n'ha rebut un, i va ser en pròpia porteria a la fase de grups contra el Canadà, un gol intranscendent perquè era un partit que el Marroc ja tenia guanyat. Per tant, en queden 4 i només una serà la campiona diumenge vinent, la gran final del Mundial. Fer pronòstics ara mateix és complicadíssim, i més veient tot el que està passant en aquesta Copa del Món. Recordo horaris: dimarts a les 8 del vespre tindrem l'Argentina-Croàcia, dimecres a les 8 del vespre el França-Marroc. Les dues semifinals en directe a RAC1. Arrencarem tant dimarts com dimecres a 7:45 del vespre i farem els dos partits sencers, amb pròrrogues i penals si fa falta. I després ja enllaçarem amb el Tu diràs per analitzar-los. Obrirem tertúlia amb els habituals del diumenge, Dani Solsona, Xavi Vilajoana i també l'Àngel Pichi Alonso. I tenim grans protagonistes avui per anar escalfant motors de cara a aquestes dues semifinals. Però primer obrirem línies amb Qatar. Damià López, bona nit, marhaba.
Hola, Aleix, bona nit.
Bona nit, bona nit. Escolta, dia d'impàs avui, no?, després de tot el que hem viscut tant divendres com dissabte amb aquests quarts de final.
Doncs sí, avui dia d'impàs, avui dia sense partit, per fer una miqueta de balanç després dels quarts de final, i ja mirant cap a demà, perquè això no s'atura. Demà ja estem convocats al Media Center per les rodes de premsa dels dos seleccionadors que disputaran la final de dimarts, de Leo Scaloni i de Zlatko Dalic. De moment encara no ha transcendit qui serà el jugador que acompanyarà a Scaloni a la roda de premsa. Sí que ho ha fet el del futbolista que estarà més, Zlatko Dalic, un futbolista important a la selecció de Croàcia, serà Ivan Perisic. Més tard a la tarda els entrenaments a les seleccions d'Argentina i Croàcia. Sabem que Rodrigo de Paul i que Ángel Di María estan bé, per tant Di María podria apuntar la titularitat, si no doncs, està per disputar força minuts, i bé, doncs, estrany, doncs, un dia sense partit, però això no s'atura, i dimarts tindrem l'Argentina-Croàcia i dimecres el França-Marroc en aquestes semifinals, que bé, doncs, ja tindrem temps per comentar, però un punt estranyes i, lògicament, inesperades, però no per això menys apassionants, que ens han quedat en aquest Mundial de Qatar.
Sí, senyor, sí, senyor. Avui, Damià, sé que t'agradaran els protagonistes que aniran passant pel Tu Diràs fins a la una de la matinada, més enllà dels nostres tertulians habituals. Avui, per exemple, trucarem un croat il·lustre, com és Robert Jarni. El coneixes,
home,
no?
Sí. Home, com corria la banda esquerra, Robert Jarni. Sí, sí, jo crec que personatge ideal per il·lustrar la selecció croata i valorar aquest gen competitiu que sempre tenen i que els fa arribar tan lluny.
I, sí. Tant que sí. I a més a més escoltarem Luka Modric, que ha parlat fa una estona a Televisió Espanyola, i escoltarem què ha dit un dels millors jugadors de la selecció de Croàcia, el capità, evidentment, de Croàcia, abans d'aquesta semifinal amb l'Argentina. I després també trucarem avui un entrenador i exjugador de futbol, Miguel Ángel Portugal. Segurament molts el recordareu perquè va jugar al Real Madrid, també al Racing de Santander, de fet va entrenar al Racing de Santander, i avui ha fet un tuit explicant que ell, com a entrenador del Racing de Santander, va tenir de jugadors Scaloni, seleccionador argentí, i Regragui, seleccionador del Marroc. I el volem trucar uns minuts perquè ens expliqui una mica, no?, quin sentiment té davant de la possibilitat que hi hagi una final Argentina-Marroc, no?, i que Scaloni i Regragui s'enfrontin en aquest Mundial de Qatar, ell que els va dirigir fa uns anys ja al Racing de Santander, aquell Racing de Santander més gloriós, més important, que jugava a la primera divisió i que fins i tot arribava a posicions capdavanteres, no?, de la Lliga de Primera. Aquests seran alguns dels protagonistes que tindrem avui i que compartirem aquí a la taula amb el Dani Solsona. Hola, Solsona.
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit. Xavi Vilajoana. Hola, Vilajoana.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. M'ha promès el Pichi que avui entrarà bé a la tertúlia, que no entrarà a la repetició, com diumenge passat, però té un compromís televisiu i el farà entrar a la tertúlia d'aquí a un quart d'hora 20 minuts. L'esperem, no?, per un quart d'hora 20 minuts.
Jo crec que sí. De moment sí.
Si no té el mòbil en silenci, sí.
No, avui no. No li tornarà a passar, pobre. No. Bé, això entra ja a la recta final. Ara ens ho explicava el Damià. No sé si el voleu salvar també, el Dami. 21 graus. Diu que avui feia fred a Qatar, amb 21 graus. Digue-li, Solsona, alguna cosa.
Dami, abriga't, eh?
Sí,
Dani, quan torni. Em fas molta enveja, però fins dimarts, només. Sí. Jo dimarts potser estic a més graus que tu, eh?
Amigo, sí, sí. No, que s'abrigui quan torni el Damià, que no sap el que s'està perdent aquí, no? Quina temperatura que tenim aquí.
Aquí fa una mica de fresqueta, No gaire, estem a 9 o 10 graus, no.
Una pregunta, Dami, com agafaràs l'avió? Amb màniga curta, perquè surts d'allà, o amb màniga llarga quan arribis aquí?
És una gran pregunta, Xavi. Home, jo crec que aviam amb màniga curta i amb la dessuadora a dins de la motxilla, però crec que en cap cas prou abrigat com per afrontar la temperatura de Barcelona, diria, no?
I sí.
En cap cas. No, clar, aquí vam venir el 17 de novembre, alguns van venir dos dies abans, alguns dos dies després, però el fet de portar ja gairebé un mes fora de casa fa que siguis conscient de la realitat, siguis conscient de la realitat que vius aquí, però no de la que esteu vivint vosaltres allà a nivell de vida, a nivell de climatologia, etc. I ara mateix, a mi quan em dieu que el Mundial molta gent l'està veient, l'altre dia l'Aleix em deia, no, és que aquí el Mundial està tenint grans audiències perquè la gent se'l mira a casa seva a les 8, allà tapat amb la manta, dic, però de què m'estàs parlant? Jo aquesta realitat per mi els partits són a les 6 de la tarda, aquí a les 10 de la nit, que són dues hores més, acabem tard, però no, intento ser conscient i tenir clar quina és la realitat allà, però aquí és estiu, i avui el que ha passat és que, he penjat una foto una miqueta exagerant, que sempre l'enviat especial tendeix a exagerar, però ha començat de fet, fa un parell de dies va ploure per primera vegada en un any i per tercera en 5 anys, i aquí d'alguna manera sí que, doncs aquests són els dies en què fa una miqueta més de fred, i avui he començat a bufar una mica el vent i estàvem dinant en un exterior i ens han donat unes mantes perquè feia més fred de l'habitual, però res que no sigui una miqueta exagerat.
20 graus, era més imagina't. Fred de l'habitual.
Sí, exacte. Dani, jo m'ofereixo, Dani, m'ofereixo que quan vinguis de venir a l'aeroport a portar-te una jaqueteta, si la necessites.
Perquè no faci fred, no? Bé, escolta'm.
No, però en qualsevol cas, sí que és veritat que els, diguem que els més aprensius i els que tenen més problemes amb el fred, i jo m'incloc, doncs ens hem estalviat, no sé si dir mig hivern, però sí que una bona part, perquè ens plantem ja el Nadal. El que sí que és veritat, i bé, ja explicarem què és com ha estat el Mundial de Qatar, etc., és que és veritat que aquest Mundial doncs, no es podia disputar per condicions climatològiques al mes de juny, això és cert, per bé que hem de recordar que hi va haver dues repesques, Austràlia, Perú i Costa Rica, Nova Zelanda, que es van jugar en condicions gairebé extremes, però quan deien que al mes de novembre, desembre els jugadors patirien, jo no sé si és perquè aquest any ha coincidit que climatològicament la cosa ha anat bé, però excepte al matí que els entrenaments dels equips eren durs, al vespre les temperatures han estat molt bones i fins i tot aquesta última setmana s'entra amb un clima fantàstic i de tardor, jo crec que de tardor catalana, així que en aquest sentit no hi ha absolutament cap problema.
Molt bé. T'has perdut res, una setmaneta d'hivern, perquè fins ara tampoc ha fet gran hivern. Vull dir que quan tornis t'espera aquí l'hivern.
T'has estalviat...
Això sí. T'has estalviat
posar la calefacció, sí. Entens que va barata.
Això també anat bé. A veure, va, el futbol. Sí. Ara que deia això el Damià, això entra en la recta final, i aquí hi ha hagut, com passa sempre, alguna sorpresa. Després repassarem semifinalistes, sorpreses que hi ha hagut al llarg de la història dels Mundials amb els Saperes. Però, Solsona, Vilajoana, què us sembla les semifinals que tindrem dimarts i dimecres? Com heu viscut els quarts de final? Perquè aquí hi ha hagut ja pròrrogues, penals, patiment fins a última hora, hi ha hagut de tot. Ja. És el que són els Mundials, Xavi, no?
Sí. A veure, jo, Marroc... ara sembla fàcil dir-ho, però jo ja us vaig dir que el futbol marroquí havia progressat molt, vaig dir abans de la semifinal, que jo era una de les sorpreses que podia veure. La que sí que no m'esperava, òbviament, és la de Brasil. Aquesta, per mi, sí que ha estat una gran sorpresa.
És que ho tenien guanyat el 116, eh?
Per això. Jo crec que allà a Brasil, no sé si es va relaxar, ja ho va veure coll avall, i amb Croàcia no et pots adormir. I l'altre, a mi, sincerament, em va decepcionar enormement, i mira que jo prefereixo que així hagi estat, Holanda. És a dir, per molt que sí, que els últims minuts van ser bojos, que van remuntar, si vols, però Argentina, quan li empaten el partit, estava enfonsada. O sigui, moralment estava tocadíssima. I comença la pròrroga, i els holandesos, a darrere una altra vegada, a esperar el partit, a veure què passa. Hosti, tu quan tens aquest subidón que se'n diu de moral i de, bueno, l'animalada que van fer l'últim minut amb la falta...
D'autoestima, no?
Tot, vull dir, és que tu has de sortir a menjar-t'ho tot perquè tens el rival knockout. Vull dir, i a mi això és el que, bueno, que em va sorprendre, el que em va sorprendre més. La resta, jo crec que Argentina, tot el partit s'ho va mereixer molt més. Vull dir, va anar pel partit, com a mínim, des del primer moment. I ara, les semis, França-Anglaterra em va agradar molt.
Un dels millors partits que hem vist, sens dubte.
Sí, com a mínim cap dels dos, a priori o menys com havíem vist abans, cap dels dos van especular, sobretot Anglaterra. Anglaterra em va agradar molt, sincerament, em va agradar molt. Jo no sé si diria sí que passés França si és just o no, però jo crec que Anglaterra va fer mèrits per ja no només el penal fallat, sinó en general en quant a nivell de joc, i jo crec que ara en Marroc pot passar qualsevol cosa, si no estàs fi. És veritat que França té una capacitat de marcar gols i té jugadors determinants, no? Que en partits tan amb defenses tan tancades, no? I bueno, pot tenir alguna chance més, i a Argentina li costarà. Jo espero que passi a Argentina per la compta que sí, em porta a casa.
Sí, perquè familiarment et toca també.
Exacte, però bueno, aquest Mundial, un partit, poden passar tantes coses...
No, que... i fer pronòstics era molt senzill. No, Brasil ho té fet, no passa res, no? Brasil-Argentina semis, no? Anglaterra o França passaran, sí, Portugal sí. Ja ho té fet amb el Marroc, no? I mira després el que acaba passant, no?
Sí, que d'això que estaves parlant dels Països Baixos, que va remuntar, que va posar el Luc de Jong, que va posar el Begors, aquest, que són armaris empotrats, jo li vull trobar l'explicació en quan el 2-2 i després la segona part de la pròrroga Argentina se'ls menja i té el xut al pal d'Enzo i té algunes rematades més. Jo l'única explicació que trobo és que, tenint en compte que Van Gaal va fer tots els canvis ofensius de jugadors que van amb el joc aeri i que són potents en aquest aspecte, a l'hora de defensar no tenen el perfil per defensar bé al mig del camp.
Però segueix fent el mateix que has acabat fent, que t'ha donat resultat.
Però ja no podia canviar un altre cop.
No, no canvis.
Si hagués pogut, hagués pogut.
És que, jo, clar, el problema està, si no tens els jugadors per fer una altra cosa, segueix fent el que havies fet els últims 15 minuts, que t'ha donat un resultat, que és, bueno, com a mínim, ves pel partit, si vols, penjant pilotes, que és el que feia, com vulguis, perquè, a veure, Argentina tampoc li va crear molts perills al contraatac. Els últims 15 minuts, que és quan va apretar 20 minuts, Argentina tampoc sortia.
No, perquè l'únic que quedava era Messi, després va entrar Lautaro.
Estaven, també estaven bastant asfixiats els argentins, no, lògicament.
Bastant, no ho sé. Bastant. Però és allò que aquests jugadors que van entrar d'aquest perfil, a l'hora de defensar, Argentina va tenir una mica més la pilota, més la possessió, i no eren jugadors per defensar, per recuperar pilotes. I es van veure amb aquesta tessitura, no? Quan el partit de Marroc, ara hi ha que anar amb compte amb aquesta selecció, no, hi ha que anar amb compte, que no se t'avanci abans. Perquè si et marca abans, després tens que picar pedra, però pedra de la cantera.
Dani, Xavi, no creieu, és que jo tinc aquesta sensació, no creieu que és com aquell equip que la fa grossa en dues eliminatòries de Copa i quan arriba la tercera, arriba un equip i els infot 4?
Jo tinc
la sensació que França es va classificar per la final l'altre dia derrotant Anglaterra i que li fotrà un carro al Marroc i que s'acabarà.
A veure, és molt possible. Marroc és el típic, és com diu una mica el Dani. Si Marroc comença perdent i ha de canviar una mica el pla que té,
però és que no ha començat mai perdent, clar. És que no ha començat mai perdent.
Si Marroc comença perdent i ha de canviar el pla que té i que ha tingut durant tots els partits, jo estic d'acord amb tu que llavors, a la que s'obri una mica, Marroc patirà i li poden caure. Clar, el tema és si arriba aquest primer gol o no.
Fixa't que jo ara estava mirant dels quatre que queden, si mires els partits que han guanyat cadascun per arribar en aquesta situació, és que és brutal, eh? França n'ha guanyat 4 i n'ha perdut un, contra Túnez. Argentina n'ha guanyat 3, n'ha perdut un, contra Aràbia, i n'ha guanyat un per penals.
Empatat i n'ha guanyat per penals, sí.
Vale. Marroc n'ha guanyat 2 de partits, i Croàcia n'ha guanyat un. Croàcia n'ha guanyat un, mira, contra Canadà, que, no, i perdia 0-1.
Croàcia l'últim Mundial també va, no sé si en va guanyar un, ni això.
Croàcia va fer 8ens pròrroga i penals, a Rússia,
Sí, sí.
Quarts, pròrroga i penals, semis, pròrroga, i va arribar a la final. I ara porta 8ens, pròrroga i penals amb Japó, quarts, pròrroga i penals amb Brasil, i són uns supervivents.
Sí, però és que
Croàcia
la fase...
porten 5 eliminatòries de Mundial sobrevivint.
Sí, però és que la fase de grups, la fase de 3 partits, n'ha guanyat un. I anava perdent, en fa la feta contra Canadà 0-1 i després va fer 4, no?
Però és que Croàcia, aquella de Lukaku, estaven eliminats. Te recordes?
Amb el
Croàcia-Bèlgica.
Sí, amb el pal.
A l'últim minut de l'últim partit de la fase de grups estaven eliminats.
Sí,
i després sobreviuen, Dani.
Però... És que ara hem fet molts pronòstics, aquesta és la realitat, que si França, que si Alemanya, que si Brasil, que donem chance a Espanya a veure què passa i tal, i al final, fixa't tu, dius Croàcia, Croàcia, home, no té mal equip, Croàcia, no té mal equip, però el Marroc ha sorprès a tothom, però ha sorprès perquè dius, home, és una selecció que no va enlloc, però fent el que està fent, ho ha fet molt bé. No agradarà, perquè tots defensen, tots estan implicats, no et deixen respirar, t'apreten, et pressionen, estan a 20 metres de la frontal de l'àrea, i a sobre, quan els hi xuten, encara tenen Bonu, que està molt bé.
Molt bé.
Molt bé. Però tot això ho fan molt bé, perquè a vegades no només per defensar defenses bé, perquè hi ha molts equips que a vegades es tanquen els 10 jugadors, però no tenen aquella coordinació ni defensen bé, i a vegades els altres equips troben espai. podem parlar del Barça o del Madrid quan a la Lliga se'ls hi tanquen tots els equips i al final troben els espais, però és que a Marroc per trobar espais
costa, eh?
És difícil, eh?
Bé, ara, mira, ja sé que és difícil fer pronòstics. Ara us demanaré que us mulleu a veure qui creieu que guanyarà aquest Mundial. En queden 4, és ara un 25%. Una pausa, demanem els pronòstics al Vilajoana i al Solsona, es connectarà de seguida al Pitch Alonso i trucarem Miguel Ángel Portugal, que va entrenar fa uns anys al Racing, Scaloni i també Regragui, els seleccionadors de l'Argentina i el Marroc.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Perdona, perdona el retard, però està el trànsit fatal.
Doncs saps que Piaggio ja té la Liberty 125 a tots els seus concessionaris?
De veritat?
Entrega immediata, amb el color que vulguis.
És la millor scooter del mercat, relació qualitat-preu.
Piaggio Liberty, la millor aliada per moure't per la ciutat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Piaggio de Catalunya.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida.
Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi, opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
Autocol·lecció pararara, autocol·lecció pararara, quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
A Autocol·lecció tenim el millor regal per aquest Nadal, del 14 al 17 de desembre, tot el nostre estoc de vehicles a preu de cost. Mai abans havíem tingut aquests preus. Del 14 al 17 renovem estoc a Autocol·lecció. T'esperem a Tarragona, Vilafranca, Manresa i Figueres.
RAC ho presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó des de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Un edifici imponent, una icona de l'Skyline de Barcelona i un gran testimoni de la història social i política del país de l'últim segle i mig.
El dissabte 17 de desembre, a partir de les 9, el Via Lliure se'n va a la Universitat de Barcelona, al seu edifici històric de la plaça Universitat.
Celebrarem els 150 anys de l'edifici central d'una institució amb més de 5 segles d'història. Referència internacional de coneixement, investigació i recerca.
El dissabte 17 de desembre, Via Lliure des de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Perquè el país també s'explica a través de les seves universitats.
Bufarem com cal les espelmes d'un aniversari molt especial.
Perquè 150 anys no se celebren cada dia. Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
I 23 minuts de la nit, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya amb Dani Solsona, Xavi Vilajoana, de seguida també amb l'Àngel Pich i Alonso. I volem saludar el primer dels protagonistes d'aquesta nit per anar obrint boca de cara a aquestes semifinals que tindrem dimarts i dimecres del Mundial de Qatar. Va ser jugador del Mirandés, del Burgos, del Real Madrid també, equip amb què va guanyar una Lliga i una Copa, del Cádiz, del Rayo, del Castelló, del Valladolid i del Córdoba. Va tenir una trajectòria llarga i amb molts equips com a futbolista. I després ha estat entrenador. Ha entrenat al Toledo, al Córdoba, al Castilla, al Racing de Santander, que per això el truquem. També ha entrenat al Bolívar, a Bolívia, a l'Atlético Paranaense, al Brasil, al Valladolid, al Granada. I últimament ha tornat a Bolívia per entrenar al Club Deportivo Jorge Wilstermann i també al Royal Pari, dos conjunts de la Lliga Boliviana. L'altre dia, el personatge a qui saludarem de seguida, va fer un tuit que deia això. Como curiosidad, os diré que entrené a Scaloni, seleccionador de Argentina, y también a Regragui, seleccionador de Marruecos, en el Real Racing de Santander. Regragui estuvo con nosotros hasta el mercado de invierno y luego se fue al Dijon francés. Fueron muy profesionales los dos, uno jugando y el otro no. Miguel Ángel Portugal, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, buena nit.
Bueno, ha tenido recorrido este tuit que has hecho, Miguel Ángel.
Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, es un tuit curioso y como curiosidad pues me apetecía ponerlo porque además tanto Leo como Walid con distinto sentido porque la situación no era la misma, pero lo que sí coincidieron los dos en que eran grandes profesionales, supieron estar en todo momento cada uno en su situación y bueno, me apetecía ponerlo.
¿Te acuerdas del año que era aquello que coincidiste en el Rayo? En el Racing,
sí,
perdón.
La temporada, temporada 2006-2007.
La 6-7.
Estuvo conmigo, estuvo Regagüez hasta que se marchó al Dijon francés, estuvo hasta febrero del año 2007, desde junio del 2006, desde que yo llegué, desde julio del 2006.
Claro. Estaba viendo, claro, Wael Regragui jugaba de lateral derecho, Lionel Scaloni también, ¿no? ¿Un poco eran la competencia o qué?
Bueno, bueno, no, sí que jugaban por la misma banda, lo que pasa que tenía además yo al capitán del Racing en aquella época, que era Pinillos, que jugaba de lateral derecho también, y teníamos otro chaval que venía muy bien, Aitor, que también estaba en lateral derecho. Y bueno, yo cuando llegué, Regagüi estaba en una situación que se le habían comentado ya que querían que se fuera cedido o traspasado. Y mientras tanto, bueno, pues seguía entrenando, jugó conmigo algunos partidos amistosos, pero la dirección deportiva ya no se contaba con él. Pero él asumió la situación muy bueno, de muy, muy, muy buena manera. La verdad que me quedé sorprendido porque luego era muy curioso, tenía muchas ganas de aprender de metodología de entrenamiento, de por qué se hacían los entrenamientos, y esa curiosidad que muchas veces no la tienen o que la tienen muy pocos jugadores, él la tenía.
Claro. Tenía, estoy viendo ahora que unos 30 años, 31 años, ¿no, Regragui, en esa época?
Sí, más o menos tendría, sí, yo creo que era algo más joven. Leo era mayor, algo mayor, dos o tres años mayor, y con Leo sí que es verdad que también podía alternar jugar de lateral derecho o de extremo derecho. Falso, que decimos, ¿no? Entre comillas, de esos que juegan por dentro para dejar pasillo para los laterales. Y bueno, pues Regagüi lo mismo, como también tenía ahí esa competencia, pues cuando no podía jugar de lateral derecho en los amistosos, pues lo poníamos también de extremo porque tenía unas buenas condiciones. Era un jugador correcto, un jugador de buena calidad, bueno, no despuntando en nada, pero correcto.
No hay mucha gente en el mundo que pueda decir que ha entrenado a dos seleccionadores de las cuatro semifinalistas, ¿eh, Miguel Ángel? Eso te lo llevas ya.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que es muy bonito y me alegra que estén ahí, ¿no? Yo con Leo siempre he mantenido una buena relación, con Walid no, porque desde que salió no he vuelto a hablar con él, pero con Leo sí hemos mantenido, porque yo estaba en Bolivia, él está jugando la Copa, ahí ha estado la clasificación para el Mundial. Algunas veces hemos coincidido y hemos cambiado impresiones. Y bueno, me ilusiona y me alegra que estén ahí los dos entre los cuatro mejores equipos del mundo, y uno por un lado y otro por otro, se lo han ganado a su manera, se lo merecen, y para mí como su entrenador, pues me lleva una alegría muy grande.
Claro, porque lo que te voy a preguntar, es sé que es muy difícil, pero ¿en el año 2006-2007 se podía prever que tenían alma de entrenador Scaloni y Regragui o no?
Bueno, yo de Leo sí. Leo siempre ha sido un jugador que ha vivido mucho el fútbol, ha sido muy competitivo, ha sacado el máximo provecho a sus cualidades, porque ya en sí era un entrenador, o sea, ya sabía qué es lo que tenía que hacer para sacar el máximo provecho a sus condiciones, ¿no? Ha llegado a ser internacional muchísimas veces con Argentina, y cualquiera que se recuerde de Scaloni, pues saben que era competitivo, trabajador, que tenía su calidad, pero no era un crack, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un buen futbolista con un notable alto en todo, pero sobre todo en competitivo. Y de Walid, pues la verdad es que a mí lo que más me llamaba la atención y que recuerdo ahora es la curiosidad que tenía por lo que hacíamos entrenando, ¿no? Y bueno, yo creo que él tomaba apuntes y eso, bueno, pues
¿ah, sí?
La curiosidad pues te sentaba, te decía, bueno, pues sí, siempre he tenido jugadores, también tuve a otro jugador que a Cambiaso, que también ya con 16 años tomaba nota de todo lo que hacíamos. Ya se les ve a los jugadores que tú has tenido, ya se les ve quién puede ser entrenador o no.
Hostia, qué bueno eso, ¿eh? Tomaba apuntes ya como jugador, ¿no? O sea,
sí.
Qué bueno.
Y algunos se han llevado hasta, tú sabes, los panfletos que ponemos en los vestuarios antes de empezar los partidos, con indicaciones,
sí.
Con mensajes, bueno, pues a algunos le gustaba y se lo llevaba a su casa. Bueno, pues este tipo de jugador, pues luego ha sido entrenador. Sí. Bueno, he tenido por ahí jugadores que han sido entrenadores y son entrenadores. Unai Emery en el Toledo, a Javi Gracia le tuve en el Córdoba. O sea, he tenido entrenadores y chavales que están triunfando y me alegra verlos ahí.
Qué bien, mira. Aquí en la tertulia, bueno, ahora se conectará Pich Alonso, que lo teníamos en Gol Mundial, en Movistar, y ahora se conectará a la tertulia con nosotros, que sé que quiere saludarlo porque coincidisteis hoy en la selección española. Tenemos por aquí a Dani Solsona, con el que te enfrentaste unas cuantas veces, y también a Xavi Vilajuana, que jugó en las categorías inferiores del Barça y fue directivo también del Barça hace unos años, Xavi. No, Solsona, no sé si quieres decir algo, Xavi.
Buenas noches, Miguel Ángel, soy Solsona.
Daniel, ¿cómo estás?
Aguantando.
¿Sigues haciendo piques de fútbol o no?
No, cuando estoy solo, que no me ve nadie, porque si no me caigo ya... Ya tenemos una edad, pero bueno, vamos a aguantar.
¿Tú le recuerdas, Solsona, a Miguel Ángel en algún partido? Tú, Solsona, ¿tú le recuerdas?
No,
Solsona, ¿tú recuerdas?
Sí, hombre, recuerdo el tipo de jugador que era, sí. Pasa que no sé, cuando estabas en el Burgos, yo creo, no sé si el Burgos estaba en segunda, ¿no? O primera.
No, en primera.
Estaba en primera, ¿no?
Estaba en primera, sí, en primera, yo con el Madrid también.
Sí, no, con el Madrid ya me lo imagino.
Y tú en el Valencia, y luego incluso yo en el Cádiz y tú en el Valencia.
Sí, pues entonces, porque yo me fui de España en el 83.
Claro, yo en el 83 también dejo el Madrid y me voy al Castellón. Al Rayo Vallecano.
Estabas comentando hace un momento que el seleccionador de Marruecos, Regragui,
sí.
Que tomaba notas, que tú ya veías que tenía un poco de madera. Pero los apuntes que tomaba no sería siguiendo tu modelo de fútbol, ¿no?
No, más que el modelo de juego, lo que hacía era, digamos, lo que eran los ejercicios de entrenamiento, lo que llamamos unidades básicas, bien técnicas o bien tácticas, que a él le gustaban. Pues bueno, siempre he entrenado un poco con una metodología de balón, siempre me ha gustado tener el balón, un poco de la escuela que hemos aprendido. Yo aprendí en el Madrid, pues eso, la escuela del Madrid, o la escuela en aquella época que todos conocemos, la escuela del Ajax, la escuela holandesa, donde los rondos, los mantenimientos, bueno, pues yo fui un poco recopilando todas esas cosas y luego, bueno, pues escribí hasta un libro de rondos y mantenimientos, ¿sabes?, en el año 2000. Pero con esa intuición que tenía el chaval Boalis en aquella época, a mí me resultaba curioso que una persona que estaba viviendo una situación no muy cómoda, porque no estaba jugando, solo entrenaba, y bueno, tenía curiosidad por todo lo que hacíamos.
Sí. Y ahora voy un poco al tema personal. Después de... ya llevas unos cuantos años entrenando en diferentes países, ¿no? Sí. En Brasil...
Últimamente en Bolivia.
En la India...
Y en la India. ¿Os habéis dejado la India y os habéis dejado...
No, la India.
¿Qué ha dicho la India? ¿Qué más me he dejado?
Argelia,
madre mía, sí que has vuelto.
Yo tengo un gran amigo que todavía está entrenando en la India, que es Manolo Márquez.
Hombre,
de la cuadra de Iván, de mi amigo Iván, ¿no?
De la escuela de Laureano Ruiz. Exactamente.
Lo que quería preguntarte
es... Iván Bravo.
Ah, Iván Bravo, sí, el ex del Madrid y el Olympiacos, sí. Diga, Solsona.
¿Qué tal el fútbol aquí en Bolivia?
Pues mira, el fútbol de Bolivia, tú sabes que ahí el precursor de los españoles que hemos ido allí ha sido Xavier Alcagorta, que todavía está allí, allí vive. Tengo muy buena relación con él. Es allí el sheriff, el jefe, pues la verdad que el don Bigotón, como le llaman allí, muy considerado, ¿sabes? Y el fútbol de Bolivia, bueno, pues sabes que no es de lo mejorcito, pero bueno, tiene una capacidad para progresar y crecer interesante. Y bueno, pues yo caí bien allí, y siempre me suelen llamar y me gusta porque a mí me gustan las experiencias y sobre todo que te sientas bien donde vas, ¿no? Y allí me he sentido siempre muy cómodo.
Es cierto que ahora has vuelto, ¿no? Diría que estás buscando equipo, Miguel Ángel, ¿no?
Sí, ahora estoy a la espera. Me gustaría quedarme aquí en España. Y bueno, porque ya llevo unos siglos por fuera y ahora sí que me gustaría quedarme en España, pero bueno, es que es difícil, somos muchísimos entrenadores y yo lo entiendo, ¿sabes? Yo lo entiendo y bueno, pues la gente joven viene pegando fuerte, yo llevo 25 años entrenando y bueno, pues aunque tienes la misma ilusión que cuando empiezas, pero pero hay muchísima gente ya aquí en España y como veréis y si conoceréis, ya somos muchos entrenadores por el mundo cuando hace 40 años había uno o dos solamente. Yo creo que eso es...
En enero van a caer, ¿eh? En enero caerá más de uno, ¿eh?
¿Qué no?
Sí, sí, hombre, ya te lo digo, Miguel Ángel. En enero cae...
Bueno, Daniel, los rizos ya te los quitaste, ¿no?
No, no, todavía no, tengo...
los tiene con canas, pero los tienes. Sí, sí, canoso, pero los tiene.
Sí, sí, aguanto, ¿eh? No...
¿Aguantas? Mira sí, qué
sí.
bien.
Sí, sí, sí.
Es un personaje, Miguel Ángel. Cada domingo aquí, es un personaje.
No, era un personaje jugando al fútbol, que jugaba de maravilla, y seguro que sigue siéndolo.
Sí, la tenemos mucho cariño aquí en la radio y cada domingo nos lo pasamos muy bien con él, con Xavi Vilajoana y también con Pichi Alonso. Oye, yo te iba a preguntar, ¿qué destacarías de Scaloni como entrenador? Tú que tienes esa mirada de entrenador, lo que le has visto en el Mundial, ¿qué te ha gustado, qué no?
Yo le conozco porque cuando fue a Bolivia, por lo menos es una persona que intenta aprender o consultar o saber cosas de aquellos que pueden decirle algo que es interesante para él. Él tenía que jugar en Bolivia en la altura y se le ocurrió lo primero, sabía que yo estaba allí, pues llamarme para ver qué protocolo tenía que hacer. Pero no solo conmigo, sino con más entrenadores que ha estado, le gusta siempre... Bueno, pues preguntar, es muy curioso en todas esas cosas, ¿no? Es que es muy competitivo, es una persona que Argentina, digamos que no había llegado a tener la compenetración, ese estado de ánimo que tienen ahora, que se sienten todos juntos. Yo no les había visto hacía ya tiempo, como desde la llegada de Scaloni. Fíjate que Scaloni, un perfil bajo, que era el entrenador de las selecciones menores, y de repente aparece en el primer equipo, pero por su manera de ser, logra aunar a un Messi, que siempre que había ido a Argentina parecía que era otro Messi y no el del Barcelona, y sin embargo ahora cuando le ves cuando con Argentina, es el Messi del Barça, rodeado de chavales que le adoran y que confían en él. Y Scaloni lo ha tenido muy sencillo, yo le doy a Messi la base para que pueda seguir siendo el jugador que siempre ha sido el Messi del Barça, que sea el Messi en Argentina. Y eso es muy difícil de conseguir, y él lo ha conseguido.
Y tiene mucho mérito. ¿Y de Regragui? ¿Qué te llama la atención? Porque claro, aquí nosotros, siendo básicos, yo te lo digo también desde mi punto de vista personal, un entrenador que hace un muy buen trabajo defensivo, ¿no? No sé si tú le ves algo más.
Bueno, lo que se intuye, la inteligencia de un entrenador tiene que estar en saber captar los recursos que tiene para sacar el máximo provecho de ellos. Regragui fue internacional marroquí, estando ya conmigo, o sea, conoce la selección, luego ha estado en la selección también, no sé si de segundo con algún entrenador, conoce su selección perfectamente, conoce los jugadores marroquíes que hay en Francia porque él ha desarrollado su carrera, mucha de ella en Francia también. Entonces él sabe que tiene esos recursos y lo único que ha hecho, lo bueno que ha hecho es que ha sabido interpretar el fútbol que le conviene a Marruecos, porque generalmente las selecciones africanas han sido siempre muy desorganizadas tácticamente, ¿sabes? Perdón. Pero él es un entrenador educado en el fútbol de Francia y de España. Entonces esa metodología táctica que tenemos aquí en Europa, él la ha sabido adaptar perfectamente a esos jugadores que generalmente, como te he dicho antes, tienen cierta tendencia a desorganizarse, a no guardar disciplina táctica, y él lo que ha hecho es que ha buscado un bloque, disciplina táctica, una organización defensiva difícil de batir, porque evidentemente el jugador marroquí tiene físico, tiene también buena calidad, tiene velocidad, lo que le faltaba es pues eso, la disciplina táctica. Y eso es el haber que tiene para mí Wally.
Muy bien. ¿Vas con los dos? ¿Te gustaría una Argentina-Marruecos en la final?
Bueno, a mí la verdad es que sería muy interesante, a mí no me disgustaría, la verdad, me alegraría, ¿sabes? Me alegraría incluso verla en directo, ¿sabes? Porque sería muy bonito. Pero bueno, yo creo que Argentina quizás lo tenga más el camino fácil, porque no hay nada fácil, porque no lo va a tener fácil Argentina para llegar a la final. Marruecos evidentemente tampoco, pero bueno. Si es esa la final, porque en el mundo del fútbol parece que todos pensamos en una final Argentina-Francia, pero como el fútbol es tan ilógico, posiblemente pueda ser una Croacia-Marruecos. Bueno, no sería malo para el fútbol tampoco.
No, no. Sería otro tipo de final, ¿no? Que cambiaría un poco la historia de los mundiales, sí, ¿no? Porque hasta ahora han ganado 8 selecciones, entre las cuales Argentina y Francia, ¿no? Y si sí, llegan sí, a la final Croacia Marruecos, pues habría una nueva campeona, ¿no?
Y casi siempre han ganado una de las favoritas. Es difícil, que no hay una selección que digas, ha ganado, yo qué sé, ha ganado Senegal, ha ganado Corea, ha ganado Panamá. No. Han ganado casi siempre. Ese grupo de élite del fútbol mundial, hay una que siempre ha ganado. No. Bueno, no sería malo que ganara una que no ha estado en la élite nunca y, bueno, no sería malo para el fútbol globalizado en el que estamos metidos.
Vamos a ver qué pasa. El martes, Argentina-Croacia, el miércoles, Francia-Marruecos. Mira, antes de despedirte, Miguel Ángel, que estamos hablando con Miguel Ángel Portugal, que entrenó en el Racing a Walid Regragui y a Lionel Scaloni, ¿no? A los dos seleccionadores que están, a dos de los cuatro seleccionadores que están en las semifinales. Antes de irte, me gustaría que saludaras un momentín a Pichi Alonso, porque sé que Juan...
Sí, hombre.
¿Qué recuerdas de él? Que lo estamos conectando aquí en directo.
¿A Pichi?
Sí, ¿qué recuerdas?
Muy inteligente, jugando, goleador y buena calidad, a pesar, no era el delantero, digamos que en los años 70, 80 se podían llevar los delanteros de área, tipo Santillana, de este tipo Heredia, el del Barça, no, él era que sabía jugar, que metía goles, pero con la inteligencia, era muy listo.
Bueno, a ver si lo podemos conectar, para menos que le diga hola, que se salude entre los dos, y luego ya despedimos a Miguel Ángel Portugal, que es tarde ya, ¿eh? A las 11:41. ¿Qué vas a decir, Solsona?
¿Qué? ¿Quién hora es allá?
No, ya está aquí, ya. No, el Miguel Ángel ha tornat.
Ah, que
está. Sí, va a deixar Bolívia i Olivia, ha tornat, sí, ha vuelto. Ha vuelto a casa para pasar, pues, las Navidades en casa, ¿no? Aquí en el territorio español, ¿no?
Sí,
¿ha vuelto?
Sí, en Córdoba.
En Córdoba, está. Ah, mira, ¿eh? No es mala plaza, ¿no? Córdoba no es mala plaza.
Bonita.
Sí. Bueno, si no lo conectamos, ya se saludarán otro día Pichi y Miguel Ángel, que es que a veces esto de las
máquinas... Bueno, dale muchos recuerdos de mi parte a Pichi y, bueno. Que le veo en el Gol TV, le suelo ver ahí en las charlas y en los postpartido. La verdad que lo hace tan bien de comentarista como lo hacía del fútbol.
Ah, mira. Pues mira, ahora ha acabado una tertulia de Gol Mundial y lo tenemos aquí. Mira. Hola, Ángel.
¿Qué tal?
Mira, estem amb Miguel Ángel Portugal, que t'estava elogiant, Ángel.
¿Qué tal, Miguel Ángel?
¿Qué tal, Pichi? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Cómo eras? Me preguntaban. Digo, no eras un Santillana, ¿no? En aquella época se llevaba malo Santillana... O los delanteros alemanes, aquellos tanques, ¿no? Tú eras un inteligente de área que sabía jugar. Y bueno, un gran jugador.
Y delgadito como tú, ¿no?
Y delgadito, fino, atlético. Me alegra oírte. Sí. Te veo por Gol Mundial muchas veces. Lo comentas muy bien.
Ahí estamos. Nos tenemos que ganar la vida de alguna manera.
Le pones la misma calidad al comentario que en el fútbol cuando jugaba.
A ver, ya está, venga. Ya.
No, si me dan a elegir, me quedo en fútbol, ¿eh?
Sí.
Escolta, Pichi, ¿qué recuerdas tú de Miguel Ángel Portugal?
Bueno, estuvimos un mes entero, ¿no? En una gira con Santa María en el 80, que teóricamente éramos los que debíamos ir al
aquella historia
del 82 y tal. Sí, sí, sí. Nos tiramos una gira en junio, una gira de final de temporada. Bonita, una experiencia muy,
bueno,
muy bonita.
Y que te quisiste escapar del hotel y te pilló Santa María en el ascensor.
Ah, la cuenta, Miguel Ángel, estas son las buenas. ¿Qué pasó ahí? A ver.
Que lo cuente Pichi.
No, lo que pasa que, bueno, era una gira de estas post-temporada, ¿no? Y entonces en cada ciudad donde íbamos el primer día, Santa María nos dejaba libre. Podéis salir si queréis y tal. ¿Y dónde fue?
Yo creo que fue en Bogotá
o algo así. Sí. Cogimos dos taxis, íbamos 7 u 8, cogimos dos taxis, estábamos en el Sheraton, si no recuerdo mal, me parece. Y cogimos dos taxis y el taxista empezó a decir, llévenos a dar una vuelta por ahí, donde haya un poco de ambiente y tal y cual. Y empezó a contarnos historias, que aquí te sacan la pistola, el machete, no sé qué, no sé cuánto. Y le dijimos, mire, ¿ha visto esa rotonda que hay? De la vuelta y nos dejan el hotel.
De vuelta otra vez. Qué bueno. Sí.
Era la Colombia de aquellos años, que era menos segura. Ahora ya tiene más seguridad.
Bueno. Sí, sí, sin duda, sin duda.
Nada, que quería que os saludarais unos minutos también. Miguel Ángel, bueno, Portugal, pues oye, muchísimas gracias.
Sí, un abrazo a ti también, a todos. Y bueno, cuando queráis, aquí estamos.
Muy bien, suerte. A ver si encuentras equipo pronto. Un abrazo.
Venga, gracias, chao.
Adeu, adeu. Miguel Ángel Portugal, pitxi, que l'hem trucat perquè l'altre dia explicava que havia entrenat al Racing a Scaloni i a Regragui, el seleccionador de l'Argentina i del Marroc. Ja estàs explicant històries, tu, d'aquella època.
Sí, pues
oye,
va aprendre bé el
Regragui aquest, eh? Sí. No, ha explicat Pichi que diu no jugava porque estaba aquí hasta el mercado de invierno y no jugaba, solo entrenaba, pero oye, un profesional tomaba apuntes. Era jugador y tomaba apuntes de lo que yo decía, digo. ¿Qué et sembla?
No, yo también agafava apuntes. No te'n riguis. Eh?
Sí? De veritat o no? Jo tinc
llibretes de pràcticament tots els entrenadors i sobretot a les pretemporades les agafava de Clemente, de Bosco, de Benacker, de... No sé si a l'època Menotti ho vaig deixar estar, però no, ho agafava inclús si fèiem alguna variació tàctica en algun partit i tal i qual, l'anotaven.
Però ja amb mentalitat de... És que a mi em crida l'atenció que com a jugador, que has d'estar concentrat, el rival, el no sé què, la marca, i tu ja tenies mentalitat de dir, ah, mira, a veure si això em serveix.
No, era curiositat, era per curiositat. Era, bueno, això de que... Bueno, ara està tot ja globalitzat i se sap tot, però abans... tenir una pretemporada de Bujadín Boskov, per exemple, era un
màster.
Sí, era com un màster, sense cap mena de dubte. Bon. Després no m'ha servit per res, t'ho he dit també.
Perquè ha canviat tant el futbol, no?, que després ja poca cosa. Bé, aquí estem amb el Vilajoana i el Solsona comentant això de les semifinals. Què et sembla? Com ha quedat el quadre?
Primer deixa'm que el saludi els dos.
Home, no? Saludeu. Sí, ja. Avui que arriba d'hora, saludeu-lo. Sí, home,
avui que arriba d'hora, que no m'he dormit.
Què?
Tot bé.
Tot bé.
Sí. Una mica sorpresos, deien ara amb el que ha passat al Mundial.
Bueno, jo també estic sorprès, bueno, que Marroc arribi on arribi té un mèrit brutal. Semblen soldats militars que estan lluitant pel seu país, tu, i la veritat que ho estan fent molt bé. Ara veurem com responen davant de França sense cap dels dos centrals titulars, i això es pot afectar molt, tot i que l'altre dia que van jugar sense un i l'altre es va lesionar, van acabar aguantant a Portugal, també és cert.
Sí, és la, bueno, és la sorpresa, malgrat que insisteixo que el futbol marroquí, els marroquins cada vegada ho estan fent millor, en general. Mm. Ho vaig dir la setmana passada. I a més, hòstia, és un partit ja que ja ho donaran tots, són espartanos. O sigui, jo crec que la intensitat en què sortiran... I l'únic que crec jo que li pot fer alguna cosa de mal a França és que es vegin ja a la final, no? Que surtin... Bueno, ja caurà, no? Ja els hi marcarem, no? Que surtin un pèl confiats.
Una mica relaxats, després de superar Anglaterra del patiment, de dir, val, ja està, no? Ja estem allà, no?
Sí. Això és l'únic que pot jugar en contra de França, però a priori jo crec que no...
Però és que França ha vingut actuant d'aquesta manera, sí. I així els hi ha anat,
sí.
de collonut, no? Que han guanyat els quatre partits, i el dia que van perdre perquè va fer una mica el plan B de jugadors... I sembla que a França ja jugant així a mig gas, diguéssim, saben que són forts en defensa i que en qualsevol moment doncs tenen un o dos, sobretot el davant d'esquerra, Mbappé, però també tenen a Dembélé, que en qualsevol moment amb velocitat et poden trencar. I aquesta gestió de Griezmann al mig del camp a mi m'està encantant.
Ja ho vas dir, això, eh?
Però el problema que li veig jo per això és que França tampoc et tanca, no et domina. Vull dir, realment a la França li agrada una mica que et dominin. Contra Anglaterra, per exemple, no va ser el dominador. Vull dir, perquè a més té jugadors per córrer. Dembélé, Mbappé, té jugadors per córrer. Jo no sé com se'n sortirà amb un equip tan tancat.
Xavi, ja t'asseguro jo que et portarà la iniciativa.
Sí, no, és que no tindrà més remei, perquè si no...
Ja, per això. El que passa que l'avantatge de Deschamps, o el que ha aconseguit, o voler o sense voler, és que el dia que jugui malament no perd.
Sí.
Que el dia que jugui malament no perd.
Que en un mundial és clau. per exemple.
És clau, és dir, no estic fi, però, escolta, el rival no em guanya, no? Perquè mira que per mi Anglaterra va ser millor que, sí, que França i va fer més mèrits, i mira, i la que passa és França, i és cert que aguantar... Ara, és un partit especial, si el Marroc-Espanya ja era especial... Marroc-França té unes connotacions bueno, de tot tipus, polítiques i de tot tipus, brutals, eh?
Sí, ja va haver incidents...
I no sé si això pot afectar d'alguna manera.
Ja, va haver incidents a França, a Bèlgica, hi ha hagut incidents també, no? Perquè és veritat que hi ha una connotació social, política, evidentment, també, no? Que pot afectar moltíssim aquest partit, sí, sí. 10 minuts i la mitjanit. Hem de fer una pausa. Mira, abans acomiadaré el Damià. Dami, alguna cosa més de les semifinals? Alguna veu més que haguem d'escoltar d'aquestes semifinals? Tu que estàs aquí a Qatar.
Sí, tenim veus que fan referència a l'altre partit. Bé, al primer partit. Tornem a la primera semifinal, la que es disputarà a l'estadi Luzail, a l'Argentina-Croàcia. Podem escoltar Luka Modric, que ha fet unes declaracions a Televisió Espanyola en què parla de Messi, però parla de tot l'equip argentí. Diu que Messi no és l'únic jugador a vigilar.
Tengo ganas de jugar otra semifinal contra un equipo grande. Eso es lo que tengo ganas. No solo contra un jugador o otro. Claro, Leo es muy grande, es mejor jugador de ellos y vamos a tener muchas dificultades para de pararlo, pero estamos preparados y vamos a dar todo y ojalá eso va a ser suficiente para estar en la final y ganas solo de jugar otras semis.
Una semifinal per la qual el pronòstic fàcil pot ser assenyalar Argentina, però tots sabem que Croàcia és un equip ultracompetitiu. De fet, a l'últim Mundial Croàcia va derrotar Argentina 3-0. Bé, en definitiva, no hem de descobrir ara els croats. Serà un partit igualadíssim. I, en definitiva, Modric diu que ja els va bé anar més de tapats que no pas de favorits en aquest partit.
Nosotros no tenemos problema con esto si otros siempre vean otros como favoritos y nosotros estamos poco en la sombra. No tenemos problema. Eso es cosa de fuera, lo que no podemos controlar. Lo que podemos controlar es siempre dar todo, competir al máximo lo que estamos haciendo y esto es nuestro fuerte.
I li han preguntat a Luka Modric també per Espanya, per la selecció espanyola i la seva prematura eliminació a mans de Marroc a vuitens de final. Diu Modric que l'equip de Luis Enrique podria haver arribat més lluny en aquest Mundial.
Siempre de España esperas más, que llegan hasta semis o más, porque tienen buen equipo, tenía muy buen entrenador, pero eso es fútbol y se ve que no es fácil ganar a nadie el día de hoy. Tienes que estar a 100% y ni esto te a veces garantiza porque cada vez se iguala más todo. Uh-huh. Y hay rivales que están complicados.
Doncs això, té raó Luka Modric, que dimarts serà una de les peces clau d'aquesta Croàcia que busca la segona final consecutiva en un Mundial, qui ens ho havia de dir fa uns anys. Escolta, Dami, què t'ha semblat Miguel Ángel Portugal i aquesta història? A tu que t'agrada també el futbol vintage, recordant aquell Racing de Santander de la 2006-2007.
Bé, home, m'ha semblat l'entrevista perfecta. Era impossible quadrar millor el cercle. Tenir avui, el tu diràs, a l'exentrenador dels seleccionadors de Marroc i d'Argentina, que bé podria ser la final, és complicat, però bé podria ser-ho, em sembla, no sé com dir-t'ho, quadrar el cercle. Així que m'ha semblat un testimoni perfecte. I a més, és que arriba un punt que la gent del futbol s'acaba coneixent tota, no? Perquè no és que només hagi entrenat a Regragui i a Scaloni, sinó que el fet de que conegui a Pichi Alonso, conegui a Solsona. Jo crec que Vilajoana també el deu conèixer, de no sé de què, però el deu conèixer, sí. S'acaben coneixent a tots, no? I jo crec que aquesta entrevista...
Hòstia, ha dit, perdona, Javi Gracia.
I no es podia millorar.
Javi Gracia, ha dit, no? També vaig tenir Javi Gracia al Toledo. Sí. Vull dir que ha entrenat un munt.
No. Bueno, és que quan ha repassat la llista era increïble, perquè el currículum era inacabable.
Sí, sí, 25 anys entrenant.
Sí, sí. Has pogut veure i tenir molts jugadors...
Fa poc, tots sí, sí.
Jugadors que ara segurament molts són entrenadors, vull dir, clar.
Sí, m'ha fet la sensació que amb Regragui no dic que no es portés bé, però, no, però això de que ja no... Sí, però que es portava millor més que Aloni. M'ha fet aquesta sensació escoltant-lo, eh?
Sí.
No? Que hi parla més, que hi té més contacte, perquè que amb Regragui no hi ha parlat més.
Sí,
m'ha fet a mi aquesta sensació escoltant l'entrevista.
I que Regragui va venir uns mesos, que el director esportiu no sí. el volia fer jugar, diu, no? Que potser no van tenir tanta relació, no? Ha vingut
a entendre. Va marxar al mercat.
El Dijon va marxar al mercat d'hivern, sí. Regragui. Sí, 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 sí. Bé, molt bé. Damià, descansa, eh? Que ve l'últim última setmana bona ja.
Bueno, sí, no, ara venen les dues semifinals i dos partits més, perquè recordem que el Mundial té final de consolació. És un partit que a mi sempre m'ha agradat bastant, haig de dir, el partit pel tercer i quart lloc no se l'ha de menysprear, la final de consolació, o sigui que també estarem pendents i sap-te, però bé, això queda lluny. Recordar que avui en l'entrenament, el que t'explicava al principi, Di Maria ha entrenat amb els titulars, o sigui que podria jugar dimarts perfectament, i què més t'han d'explicar? Ah, sí, i que demà l'actualitat aquí passarà per les rodes de premsa Scaloni i Dalic, però aquí els enviats estarem molt pendents també, això ja ho explicaràs després, de Luis de la Fuente,
sí.
Que parlarà una mica abans i també lògicament estarem pendents perquè també ens toca molt de prop, evidentment, a més ens enganxarà just abans de les primeres de la roda de premsa de Dalic i després de la de Scaloni.
Molt bé, una abraçada forta, Dami.
Dami, quan arribis aquí després de la final, que tens 10 dies de vacances com els jugadors.
El Nadal, té el Nadal, l'hem donat el Nadal, i que celebri les festes tranquils.
Home,
sí, sí, sí.
Sí, molt ja bon tornaré pel... Quan juga al Madrid, Madrid-Valladolid. No sé, haig de negociar, però crec que hi ha...
No, si és allà, si és Valladolid-Madrid.
Ostres, quin fred tu Pucela, Dani.
El camp de la pulmonia li deien quan jugàvem allà.
No hi vaig.
El dia 30 crec que ha jugat de desembre. No, descansa, home, que tu has ballat.
No hi anem.
Va, demà parlem amb les prèvies. Dami.
Bona nit.
Vinga, una abraçada. Va. 3:00 PM, perdoneu. Hem de fer una pausa molt ràpida abans de la mitjanit i de seguida continuem aquí amb l'Àngel Pichalonso, Dani Solsona i Xavi Vilajoana.
Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències...
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
u. Amb el suport de sexydream.es. Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson, amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Em vull vendre el cotxe,
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de Pareto la de taula per només 9,95 euros. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Perdona el retard, però està el trànsit fatal.
Doncs saps que Piaggio ja té la Liberty 125 a tots els seus concessionaris?
De veritat?
Entrega immediata, amb el color que vulguis.
És la millor scooter del mercat, relació qualitat-preu.
Piaggio Liberty, la millor aliada per moure't per la ciutat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Piaggio de Catalunya.
Rudolf, no marxis, que no arribaré a temps a entregar tots els regals. No m'ho facis, això.
Tranquil, Pare Noel. A Garatge Central, Fort Nicolás i Tarraco Center tenim la solució. Ford Focus amb entrega immediata perquè tothom pugui tenir el seu regal a temps. I amb un descompte especial de Nadal. Garatge Central, Fort Nicolás i Tarraco Center, l'equip líder de concessionaris Ford a Catalunya.
En els darrers anys, els residus han deixat de considerar-se com allò que una persona se'n vol desfer per passar a ser una font de recursos. Aquest dilluns al Catalunya Avança parlarem amb experts del sector i descobrirem què podem fer amb els nostres residus per reaprofitar-los. A partir de 4:45 de la tarda, segueix aquest debat per streaming a lavanguardia.com.
Amb Aleix Parissé.
La mitjanit en punt, aquí al Tu Diràs, amb Pinxa Alonso, Dani Solsona, Xavi Vilajoana. També sumem a la taula el Roger Saperes. Hola, Saperes.
Hola, què tal? Bona nit, Parissé.
Bona nit
a tothom.
Bona nit. Mira, abans d'anar a les sorpreses de les semifinals, una última cosa dels quarts. Avui he llegit, Pinxi, Xavi i Dani, els penals d'Anglaterra, la creu que tenen. L'any 96, que l'Eurocopa es juga a Anglaterra, 1996, la Euro es juga a Anglaterra. Semifinals, Anglaterra-Alemanya. Anaven 5 penals, havia marcat Alemanya, 4 penals havia marcat Anglaterra. I xuta Gareth Southgate, l'actual seleccionador anglès, a Wembley. Semifinal, Anaven 5 penals marcats per Alemanya, 4 penals marcats per Anglaterra. Si marcava Southgate, 5-5, i per tant ja anaven a la mort súbita, no? Doncs Southgate va fallar aquell penal a Wembley. I Alemanya va acabar guanyant aquella Euro. Què va passar l'estiu del 2020 amb l'Eurocopa? Final, us en recordeu o no? A Wembley, Anglaterra-Itàlia. Els penals. Itàlia va guanyar l'Euro a Wembley als penals. I ahir també, per un penal de Harry Kane. No, tenen una creu, aquesta gent, amb els penals, no? I com deia el Pichi, van jugar millor.
És que, però jo no sé si va ser la millor solució de Kane de tirar el segon penal.
Aquest és un gran debat. Sí, és un gran debat.
Jo crec que és arriscat. Jo crec que és més arriscat que el piqui el mateix que canviïn.
Messi també en xuta dos.
Perquè, a més, amb els penals, el que té menys a perdre sempre és el porter. No. Si el porter no té cap tipus de pressió des d'aquest punt de vista, no? Perquè el normal és que te'l marquin.
El porter no el tens de company. Messi va tirar els dos penals, però el porter no el coneixia, diguéssim.
Sí. Kane i Lloris juguen al mateix
equip. Amb una parsimònia, Messi...
Pam! No, molt tranquil.
Molt.
Va tirar els penals espectacular.
Espectacular.
Kane, veient la imatge, hòstia, abans del penal...
Estava, sí, massa, no?, pressió.
Una imatge de patiment, que dius, hòstia, el primer també, i el va marcar, però en el segon pensava, hòstia, el tio està...
Doncs imagina't si estàs allà dins de
camp. Per això.
D'aquest debat què en penses, Pichi, de dos penals en un partit?
Bueno, jo també soc partidari de que no repetisca el jugador, I més en aquest cas on Lloris és company de Kane i, bueno, vull dir que no se coneixen a la perfecció. El primer el va llançar molt bé,
Bueno,
és un jugador amb experiència, és un jugador, bueno, és un tros de jugador, a més, i bueno, ho va decidir, però jo crec que millor que, no pel fet aquest de que l'hagi fallat, sinó perquè, bueno, va un llançador nou, que probablement Lloris no té ni menció de per on tira aquests els penals, i bueno, i li cal fer aquesta responsabilitat, perquè tu, el llançador, el primer que penses és dir què faig, li repetis el mateix pal... O li canvio, què pensarà ell? Comencen els dubtes i entre que si vols pegar-li ahir, però condicionat en això, pum, la tiro quasi pel mig i de dalt.
Sí, crec que aquest és el tema, no? Una mica que en el primer pots dir, el tiraré per aquí, i vas a mort amb aquella decisió, després potser te'l para el porter, però en el segon dius, el que diu l'Àngel, no? En el moment en què tu dius, què faig? Ja li estàs donant voltes, no, a la màquina de dir, hòstia, el repeteixo, no, canvio...
Jo el segon, al mig i a rebentar. si ja li has tirat un a un costat, el segon al mig ja rebentava, que potser hi ha un rebot que et ve cap a tu.
Això és el que vaig dir jo, eh? Això és el que vaig dir sí? veient. Dic, jo vaig dir el cap del porter
sí.
i que es mouen el 99% es mouen, aquest es mourà.
Bueno, Pitxer, al Marroc va eliminar Espanya així, li va xutar dos penals al mig, Sisek i l'altre, i es va tirar un any.
No, Hakimi, l'últim.
I l'últim de Panenka. L'últim,
no? L'últim que va fer un
Panenka, eh?
Una Panenka d'aquella sí, sí. manera.
També té una sang freda, encara...
El de Kane sí que va voler tirar pel mateix lloc, sí.
però més ajustat.
Però com que va veure que Lloris anava una mica també cap a la banda dreta seva, doncs l'ajusto molt a l'escaire, i clar, quan... per molt que la vulguis ajustar... Al final,
perquè esperar-te que es mogui una mica el porter, o això és molt difícil? No sé, jo no he estat jugador.
Això has de tenir sang freda, eh?
Sí, però... aquest és el llançament que es porta ara. Mendieta, Oyarzabal, Messi, que ho fa.
Sí,
el jo... cas de Messi és molt curiós. És dir, un jugador...
Jorginho també ho fa. Sí.
Un jugador que no llançava faltes i es va convertir de cop i volta en un dels millors llançadors de faltes, resulta que té un problema greu, ha tingut un problema greu amb els penals, que li han aturat molt. De fet, el primer que va llançar, el llança normal, fort.
Sí.
I ara ja els llança mig parat, mirant el porter i veient cap a on es mou el porter, que aquest és el veritable especialista de llançament de penals avui dia, el que va mirant el porter.
Sí. Exacte, jo crec que realment... Si ho penses fredament, al final és difícil pensar-ho fredament quan tires un penal i més en un Mundial. El fet d'esperar fins al final, si el porter es tira o no es tira o fa el gest abans, té un avantatge. És a dir, al final, el porter, si s'espera a que tu decideixis on tires, el temps que té per arribar a la pilota és molt curt. Per tant, si tu esperes fins al final i el porter no es mou, encara que quasi hagis de tirar, com qui diu, a peu parat, hi ha molt poca distància, i si més o menys l'ajustes, el poses més o menys en un lloc allunyat, el porter és molt difícil que arribi.
No.
Clar, el tema que si tu vas directe amb una idea fixa, i el porter, perquè es llença abans, te l'encerta, o va molt ben tirat, perquè fixa-t'hi que els penals i que els porters han encertat la direcció, els que s'han marcat és que anaven molt ben tirats, que és el que diem sempre, que ha d'anar a la xarxa lateral.
Però això és molt difícil,
Clar, aquest és molt difícil, encertis al costat o no. L'altre, jo crec que tens moltes més possibilitats si el porter t'aguanta, perquè si no t'aguanta i es decanta, doncs ja està, ja el tens decantat i tires cap a l'altre costat. Però clar, la teoria és molt senzilla, no?
Javi, fixa't que Carlos Soler li va llançar tres penals, és un especialista en el llançament de penals. De fet, va haver un partit que li van pitar tres penals contra el Madrid i els va fer tres.
Sí, és veritat.
I va tirar el penal normal, no com els tira habitualment al València, sinó va anar directe a la pilota, li va pegar un costat i el va parar. Fixa't la pressió, la tensió que tindria en aquests moments per llançar el penal.
Sí, jo ja ho vaig dir també. Sarabia, que no em fallava cap, especialista, Soler, especialista...
Ja, però Sarabia, anava a la xarxa lateral i li va anar al pal. Bueno, sí,
però saps què passa? Que ser especialista amb tirar penals és molt diferent que ser especialista en tirar penals amb una eliminatòria d'un Mundial.
Clar.
És a dir, no té res a veure. I jo això ho focalitzo molt amb la por a fallar. És a dir, tu quan tens un nivell de responsabilitat perquè hi ha una emotivitat dintre, m'explico aquesta por a fallar perquè dius, hòstia, no sé, que és el club dels teus amors, per dir alguna cosa, no? Perquè també n'hi ha, no? Hi ha jugadors que quan jugàvem al Barça era el club dels nostres amors i quan hem jugat altres, doncs no tant, i llavors no tenies aquesta autorresponsabilitat o pressió afegida. I jo me'n recordo, jo quan xutava algun penal a Can Barça, amb els juvenils o el Barça, jo me'n recordo que jo notava aquella pressió de dir, hòsties, quin greu em sabria fallar, no? O sigui, tenies un plus de motivitat, i en canvi me'n recordo el Mundial de Braga de futbol sala, que vaig tirar un penal amb tots els respectes, amb la selecció espanyola, i realment jo no notava aquesta por, i la tranquil·litat amb què tires un, amb la que tires els altres, això ho acabes notant. El tema emotiu, quan tires un penal d'aquestes característiques, suma una barbaritat, o resta en aquest cas.
Hi ha molta gent que pregunta, escolta, i com es pot fallar un penal? Si això, per què no s'entrena?
Si ja s'entrena.
Sí, però sí. El que passa que quan entrenes estàs sol amb els companys.
Exacte. I com a moltes has jugat unes seleccions...
Hi ha 70.000, 80.000...
L'altre dia em va agradar, Dani, ara que deies això, que Scaloni va parlar dels penals i va dir que era com una caja de fòsforos, sí. El tema dels penals, que era dir que tu allò, en aquell moment obres la caixeta, agafes un misto...
Exacte.
I s'encén o no
s'encén. Va bé o no va bé.
Ja ho pots anar entrenant, però...
Sí, sí.
No, hi ha components que no es poden entrenar, que són aquests que diem, aquests de pressió, de la motivitat, de la por a fallar, perquè és un penal clau, n'hi ha molts.
Bé, a veure, anem a jugar això. Arran del Marroc, que s'ha classificat per les semis, no? Estan mirant els aperes sorpreses en semifinals d'un mundial, al llarg de la història, sobretot en l'era recent, eh? Hem mirat des d'Itàlia 90 fins aquí. Hi ha moltes sorpreses o no, en semis?
Home, déu-n'hi-do, algunes que no recordava. Diria que n'he trobat 94, 98, 2002 i 2010.
Déu-n'hi-do.
Unes quantes.
Vinga, va, doncs comencem pel 94 Mundial d'Estats Units.
Et diria, Aleix, que dues sorpreses en aquelles semifinals, una en cada partit. A veure si aquí a la taula el Dani, el Xavi, el Pichi se'n recorden. Brasil s'enfronta a una selecció nòrdica que tenia un futur jugador blaugrana, Itàlia a una de l'Europa de l'Est amb un destacat jugador del Barça. Sabeu qui eren aquestes dues seleccions? Brasil contra una selecció nòrdica.
Bulgària.
Itàlia contra una selecció de l'Europa de l'Est. Quina dius, Xavi?
Bulgària.
Molt bé. Bulgària era una. Itàlia-Bulgària era una semi.
I Brasil...
Que era Dinamarca.
No. Fitxi? No.
Noruega?
No. Quina hi has dit?
Una nòrdica. Brasil contra una nòrdica. Però el Mundial, mundial 94.
94.
94.
No, ho estàs buscant al Google, eh?
Epa! Bona. Brasil-Suècia i Itàlia-Bulgària van ser les semis.
Suècia 0, Brasil 1, Bulgària 1, Itàlia 2. Per tant, dues seleccions en aquell moment, sorpresa, que es van colar en aquella semifinal. Suècia es va classificar amb Brasil a la fase de grups, deixant fora Rússia i Camerún. Els vuitens es carrega Aràbia Saudita i els quarts a Romania, que va ser una altra de les sensacions d'aquest mundial. Bulgària passa amb Nigèria a vuitens, elimina Mèxic i després Alemanya, 2-1, amb un golaç de Risto Stoichkov de falta.
S'embugint els búlgars.
S'entès perfectament, eh?
Era l'empat de Bulgària al minut 76 de partit i després acabaria guanyant i eliminant a Alemanya. Risto va ser, per cert, màxim golejador amb 6 gols d'aquell mundial, empatat amb Salenko, que en va fer 5, si ho recordeu, en un Rússia 6, Camerún 1. Brasil va ser campió en els penals, Suècia tercera, després de superar claríssimament a Bulgària, a partit del tercer i quart lloc, per 4-0.
Salenko, que va jugar a Logroñés, no?
Sí, i al València. Després d'aquell mundial se'n va anar al València.
Sí.
Oleg Salenko.
La final és l'única final d'un mundial que ha acabat 0-0, aquell Brasil-Itàlia. Es va decidir els penals amb Roberto Baggio fallant el penal, recordeu? Doncs és l'única final d'un mundial que ha acabat 0-0 a la història, va ser aquell Brasil-Itàlia del 98. Vinga, anem al França 98.
Quin himne, Parisier?
Hòstia, tremendo, potser... l'himne de França 98.
Segurament és l'himne dels mundials que més hem ballat de la història, eh? França!
Bé, amb el Waka Waka, del 2010.
Sí, és veritat, és veritat, potser estaríem empatats. França, Mundial de França, l'equip anfitrió va jugar a les semifinals contra una selecció que participava per primer cop en un mundial. Qui és aquesta selecció? Mira...
Està a semis, ara?
Epa!
Està a semis! Mira, espera, no contestis encara. Un dels seus jugadors més destacats deia això després de superar també, compta, Alemanya per 3-0 als quarts de final.
Esta victoria la dedico a toda esa gente que está ahí porque hace poco tiempo hemos salido de guerra y somos única alegría para ellos.
Sí, hemos salido de guerra, eh?
Per tant, una pista... Solsona, tens clar qui és, aquesta selecció?
Croàcia.
Era la veu de Robert Jarni, una de les cares més conegudes
del Betis,
d'aquella Betis, Madrid, Juventus, aquella Croàcia on hi era Jarni juntament amb Prosineki, Suker, Boban o Goran Blaović, jugador també del València.
Era el primer mundial que no jugava a Iugoslàvia.
El primer que va jugar
a Croàcia
i arriba a unes semis. França 2, Croàcia 1, s'avança Croàcia amb gol de Zucker, i compte amb aquesta, no ho recordava, remunta França amb dos gols de Lilian Thuram. Va acabar passant França amb dos gols de Thuram. Croàcia va passar amb Argentina 8-0, després va superar Romania i, com dèiem, Alemanya. L'altra semifinal, Brasil 1, Holanda 1, la canarinha passaria als penals. A la final, França 3, Brasil 0. Croàcia va ser tercera, guanyant 2-1 a Holanda en el partit pel tercer i quart lloc.
Doncs això, de moment Suècia, Bulgària, el Mundial 94 van ser semifinalistes sorpresa. Croàcia, sens dubte, en el seu primer Mundial després de la independència, bé, de la separació, no, de Iugoslàvia, doncs també va arribar a les semifinals i acaba tercera. Anem a una altra sorpresa en semis, Mundial de Corea i Japó 2002.
Compte amb aquest himne, que no té res a veure amb
molt més
solemne, eh? Sí. A l'himne, recordem dos caros d'aquest Mundial. El primer és l'equip que entrenava Gus Hiddink.
Sabeu qui era la sorpresa semis entrenat, sí, per Gus Hiddink?
Corea.
Molt bé, Corea del Sud.
Corea del Sud.
Que de fet no va ser la que va eliminar Espanya.
Es calça.
Ara hi anirem. Arriben a les semifinals, on cauen amb Alemanya. Van perdre per 1-0, marcador ajustat. Va ser primera del seu grup per davant d'Estats Units, Portugal i Polònia. A vuitens elimina Itàlia.
Hòstia, Corea, eh?
I a quarts de final elimina l'Espanya de Camacho amb aquesta cèlebre acció. Aguanta, Joaquín.